jugar amb el vaixell pirata.
Digue-li que em convidi un dia a casa i juguem els dos.
Això encara seria més trist.
És veritat.
En el meu cas...
Seria el més trist del món.
Jo vaig demanar un gos de carn i ossos i em van portar un peluix. Era gran. Em vaig comprar un gos.
Em
vaig adoptar. Sóc molt bona persona.
Molt bé, però...
Però vas fer-ho amb rancúnia, també?
Clar!
Perquè estimessis el gos.
Desitjant demanant a la carta dels Reis un gos.
Terrible, que el sentiment que et domini en aquell moment sigui el de rancúnia, no?
Es fa el que es pot, Xavi.
Vine, ja veuràs ara els Reis quan se n'entenin, no?
Ja veuràs que feliços que serem.
Perquè serem feliços, eh? Toby!
Toby! Jau!
Ja!
Collons, que feliços.
Has comprat una consola. Jo ara jugo molt a la consola.
Clar, per això.
Per això no sóc una estrella de ràdio.
No, per això, perquè és que depèn de personalitat. I els Reis ja saben quina personalitat tens.
Ja.
I aquí has estat la perdició.
I clar, i a mi m'ha posat algú que no molesti a la resta de gent. He quedat a casa i no sortis.
Va, Molins.
Doncs mireu,
última reflexió.
La meva reflexió. No sé si sabeu si teniu aquesta app. És una determinada app d'un banc en concret, que quan tu l'obres i entres en el compte, veus com van baixant els números en directe. I això em sembla un martiri criminal que visc cada vegada amb molta por. De fet, he arribat al punt de que tapo la pantalla per no veure com baixen els números del compte.
És terrible, sí.
No sé si ho compartiu. I la meva pregunta és, o sigui, qui s'ha inventat aquesta eina, aquesta actualització? Hi ha psicòlegs a darrere? Per, no sé, o sigui, el que provoca això és que no sé, que tingués molt sentiment de culpa de que gastes massa, no? Llavors, no sé, és com contraproduent. A un banc li interessa que gastis menys? No acabo d'entendre l'estratègia aquesta de terrorisme psicològic al voltant d'això.
Sí, és dur, perquè durant un segon i mig hi ha el saldo que tenies abans.
Clar, hi ha el saldo i de sobte l'actualitzat, que és molt menys.
No, el joc de la Play, clar, que m'he comprat. Te'n i ja l'he baixat.
Aquesta hòstia.
Però tu creus que després d'això ja no consumeixes?
No, com a mínim és un petit xantatge emocional, no? O sigui, és com... Tu pots veure l'abans i pots veure el després.
Eres això.
I et fa mal.
Eres
et fa
això.
Mal.
Ja no.
També és veritat que al revés també passa. Passa que de tant en tant puja, un cop al mes, sí, com a mínim.
Ja està el Tomàs aquí, l'advocat del diable.
Sí, però és veritat que també és contraproduent perquè... Fins que no veus que puja, jo m'estic cagant a l'empresa. No, m'han ingressat la nòmina... Sí, que està pujant ara.
Perquè triga un segon, també.
Sí, un segon, segon
sempre, i mig. Sempre triga aquest segon.
Perquè és que es transformen els números.
Sí.
Com si fos de loteria, no?
Exacte. Tu. I va pujant o baixant, normalment baixant.
Però sí. Fins que... Però com tu dient, més.
Sí, exacte.
Més.
O menys.
Para.
Sí que hem baixat avall.
Hi ha gaming aquí, eh?
Sí, deu ser això.
Bueno, escolta, tu et passa, Cot? I és que jo això no...
Jo no sabia ni que existia.
Jo tampoc.
No?
Perquè teniu tants diners que no cal que,
no,
que us mireu.
És que el nostre banc no ho fa, això.
Doncs mira, millor per vosaltres.
Sí.
Teniu aquesta pressió.
És un banc, sí.
Escolta, he d'acabar aquí, eh?
Ja.
M'enviareu fotos de llumenats lletjos o no?
Sí, tant.
Avui aniré a donar una volta per Igualada, que segur que no trobo res lleig.
No trobaràs res, home.
Segur que no. Igualada no fem res malament, sí. i ja t'ho faré saber.
Val, recordeu la resta. Si voleu una caixa d'experiències, fent capsa d'experiències, fem país... Twitter, qualsevol foto d'un enllumenat lleig de Nadal, mencionant el Via Lliure, al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39, o penjant-ho directament al vostre Instagram i ens citeu a nosaltres. Apa, Tomàs Fuentes, que
apa,
vagi bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Julià Cot.
Adéu,
adiós, Molins. Adéu.
Fins ara.
Hola.
Mut del Via Lliure. No hi poden faltar mai...
Ganes de passar-s'ho bé.
Un ambient molt distès.
Altes dosis d'humor.
Un pessic de música.
Una miscel·lània de continguts de gran interès.
Oh! I un bon aperitiu, el dels millors sabors de Frit Ràpid.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Frit Ràpid i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
1:04. Actualitzem informació aquesta tarda del matí. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix pic de retencions a les carreteres del país. L'AP7 és la via que més n'acumula, fins a 15 quilòmetres.
Sí, després de 9 hores, els serveis d'assistència en carretera continuen treballant per retirar el camió de taronges que ha bolcat a la via a l'altura de Sant Celoni. Això mentre s'intensifiquen també les complicacions a d'altres vies com la C58 a l'entrada de Barcelona o a la C31 a Vilanova i la Geltrú per dos accidents. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, última hora.
Continuen les aturades importants en aquest tram de l'autopista AP7, aquest accident a la zona de Sant Celoni, només un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, aturades de més de 15 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Sant Celoni. Més de 15 quilòmetres de retencions en aquest sentit, sentit nord, sentit Girona. També afecten aquesta carretera paral·lela, la C35, amb aturades de més de 12 quilòmetres entre Llinars i Sant Celoni. Molta gent agafa com a via alternativa aquesta zona de Palafolls, Tordera. Doncs bé, hi ha aturades a la C32, autopista del Maresme, quilòmetre, quilòmetre i mig aquí a Palafolls, per enllaçar la Nacional 2. A la mateixa Nacional, retencions de 3 quilòmetres entre Palafolls i Tordera. Aquestes cues també afecten la carretera que ve des de Blanes, GI600, amb retencions d'un parell de quilòmetres. A banda d'aquests problemes, destacat dos accidents més. A la C58, d'entrada a Barcelona, aturades de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i també un accident a la C31 a la zona de Vilanova i la Geltrú, retencions d'un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa.
Doncs bé, tot plegat quan ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona el 71% dels 470.000 vehicles que Trànsit preveu que ho facin al llarg del dia. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, demana prudència als conductors no només aquest matí, sinó durant tot el pont i més a partir de demà, quan les condicions meteorològiques poden ser adverses amb neu per sota els 1.000 metres.
Durant la setmana i en aquests trànsits interiors cal ser molt, molt, molt prudents, estar molt atents i conduir amb molta responsabilitat per les condicions meteorològiques que es puguin donar, perquè es fa fosc abans i perquè a les tardes solen concentrar la part més important d'accidents. Per les condicions meteorològiques, per segurament es fa fosc abans, però també per la fatiga que pots acumular degut a l'activitat que has fet durant el dia.
Són declaracions que la Miel ha fet aquest matí al Via Lliure de RAC1. I en plana política, el PP retreu al PSOE que rendeixi a l'independentisme i debiliti l'Estat. Això després que Gabriel Rufián hagi admès haver utilitzat els pressupostos generals de l'Estat per forçar Pedro Sánchez a eliminar el delicte de sedició. La seva secretària general, Cuca Gamarra, ha afirmat que amb aquesta confessió s'ha confirmat la gran mentida del govern espanyol.
Estamos tras la confirmación por parte del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña del precio que tenían los presupuestos, sin duda alguna, ante los presupuestos de la sedición, los presupuestos de la impunidad para aquellos que rompieron el orden constitucional, que fueron condenados por el Tribunal Supremo o están huidos pendientes de ser juzgados por aquellos hechos.
Mentrestant, el govern de Sánchez i Trauferro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que és una opinió política més i que és respectable, però que forma part de la campanya electoral de Rufián.
Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y, por tanto, yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del señor Rufián.
Robles ho ha dit en la jornada de portes obertes al Congrés, des d'on també ha mostrat un cop més la seva voluntat de modificar la llei del només sí a sí, si realment queda provat que té mancances. I els Mossos detenen un lladre multireincident que en un mes va saltar 8 comerços i hotels entre Barcelona i el Baix Llobregat. Els robatoris van passar entre el mes de juny i juliol a ciutats com Esplugues, el Prat, l'Hospitalet de Llobregat i també Barcelona, com dèiem. Entrava als establiments amb un casc de moto per no mostrar la seva cara, intimidava els treballadors i els amenaçava amb un ganivet. Aleshores s'enduia una quantitat de diners normalment entre els 200 i els 500 euros i fugia amb una moto que havia robat prèviament, que la policia ja ha pogut recuperar. Detingut va passar a mans del jutge la setmana passada i el va deixar en llibertat en càrrecs. I ara els esports, amb l'Àlex Massana.
Esport en directe a la Lliga F de futbol, el Johan Cruyff, Barça 0, Real Societat 1. Leguili ha fet el gol de les basques a l'últim minut de la primera meitat, ara minut 50 de partit. El Barça busca la 11a victòria en 11 partits. Avui també al Municipal de Les Planes a 6:45 de la tarda i també a la Lliga F, Levante Les Planes, Real Madrid, les del Baix Llobregat busquen trencar una ratxa de 5 partits seguits perdent contra un Madrid que és segon classificat. També en futbol avui arrenquen els vuitens de final del Mundial de Qatar amb 2 partits a les 4, Països Baixos, Estats Units, amb els blaugrana Frenkie de Jong i Memphis Depay a la selecció neerlandesa, i a les 8, Argentina amb Austràlia, tots dos partits en directe al Superesports. En plena poliesportiva, en joc també el partit que obre la jornada 9 a l'Hockey Lliga al Palau Blaugrana, Barça 7, Alcoi 2, a falta de 12 minuts 54 segons per acabar el partit del líder busca la 9a victòria en 9 partits. Dues cites d'aquesta tarda a la Lliga CB de bàsquet, Manresa Joventut a les 6 al Nou Congost, també en directe al Superesports, i Obradoiro Barça a 9:15. I una altra cita d'aquesta tarda en plena poliesportiva a les 8 al Palau Blaugrana, Barça Betis de futbol sala.
I pel que fa al temps, el cel anirà quedant ennuvolat arreu al llarg d'aquesta tarda i hem d'esperar alguns ruixats a l'oest del país, Pirineu i Prepirineu de Lleida, i també les comarques de Ponent i de l'Ebre en forma de neu per damunt dels 800 o 1.000 metres. La temperatura diurna quedarà força frenada, amb màximes que en general es mouran entre els 7 i els 14 graus.
La 1:09, gràcies Adrià, fins ara.
Fins ara.
de seguida escoltarem una persona que és història viva del Liceu, del Gran Teatre del Liceu, ara que farà 175 anys al Gran Teatre, que té en cartell l'obra més ambiciosa de Puccini, que és el Tríptico. Hem convidat el seu apuntador durant l'últim mig segle, en Jaume Tribó, després de la publicitat.
Via Lliure amb Xavi Bundó. El multipremiat Retrat de Sissi, l'emperatriu rebel, pel·lícula candidata als Òscar, arriba als cinemes el 2 de desembre.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim. Cridem. Donem-ho tot. Sentim-nos enorgullosos. Però sobretot, aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
Del 3 a l'11 de desembre, Fira de l'Avet d'Espinelves. La festa de l'arbre de Nadal.
Compra l'arbre que més t'agradi. Passejant, trobaràs parades d'artesans, torrons, formatges, embotits.
I podràs gaudir d'activitats i espectacles musicals.
Del 3 a l'11 de desembre, torna la Fira de l'Avet d'Espinelves. La festa de l'arbre de Nadal.
Vine al Saló Ocasió. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Artés, el 4 de desembre...
Viu el Sarau.
39è Sarau Artesenc, amb concurs de colles sardanistes, doble audició de sardanes i concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, La Principal de la Bisbal i Meravella.
El 4 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
RAC+1, podcast.
RAC1 i CaixaBank presenten el RAC1 de pensar, amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre, de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC1. Tots som
més
1. Només els caps de setmana Via Lliure amb Xavi Bundó.
Si l'interrompre una música així, però ho haurem de fer per mantenir la conversa que tindrem els pròxims minuts. Xerrarem una estona amb una persona que té una professió apassionant, però sovint invisible. De fet, és un signe de bona feina. que sigui invisible. Pràcticament que sigui que ningú detecti la seva presència i que pràcticament et diria que ningú sàpiga mentre es produeix la seva feina que és allà. Una mica un fantasma, mai millor dit, tenint en compte que estem parlant del món de l'òpera. Avui ens visita una persona que té la història d'un dels grans escenaris de l'òpera internacional al damunt. Ell fa 47, gairebé 48 anys que treballa al Gran Teatre del Liceu. És l'apuntador del Liceu des de fa unes quantes dècades i, per tant, és història viva de la institució i de la cultura d'aquest país. Ell és el Jaume Tribó. Com estàs, Jaume?
Bon
molt bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Em consta que, evidentment, un malòman, pràcticament des del bressol, senyor Tribó.
Segurament, sí, sí.
Sí?
Més m'he anat cultivant l'afició, sí.
Això qui li portava? La família? Li va deixar empremta la cosa familiar, els pares, etc.
No ben bé, no és ben bé així, perquè el meu avi sí que era músic, però vull dir, jo el vaig conèixer que era molt vell i el meu tracte amb el meu avi va ser curt. El meu avi era músic de vaixell.
Anava de vaixell?
Sí, és com el Titanic. Anaven amb un vaixell de Gènova, Barcelona, em sembla que Dakar, Rio de Janeiro i Buenos Aires. Amunt i avall, amunt i avall. I el meu avi anant amunt i avall, quan va calcular que tenia no sé quants anys, 17 o 18, que el podien agafar per fer el soldat, es va quedar al Paraguai. I ell es va fer músic, vull dir, s'ho passaven molt malament, perquè eren molt catalans.
I què vol dir això?
Això vol dir, doncs, que per Sant Jordi, o el dia de la Mare de Déu de Montserrat, ploraven molt. Uh-huh. Cantaven el Virolai, volien ballar sardanes, i ningú sabia ballar-les al Paraguai, i el meu avi, doncs, va fer vida de músic al Paraguai.
Va ser, per tant, una porta de salvació personal per ell també, no? D'escapar del reclutament, no?
Això mateix, sí, sí, sí. I quan va tornar, que tenia 40 no sé quants anys, se'n va anar de moment a Perpinyà, pel que fos.
Faci de cas.
No les tenia totes, no?
El Jaume Tribó, insisteixo, és una institució de la música d'aquest país. L'apuntador durant quants anys? Perquè em va dir que doncs aviat farà 48 que treballa al Liceu, però no tot aquest temps ha estat d'apuntador. O sí?
Sí.
No des del primer dia?
Sí, jo vaig començar 40. El 29 de novembre del 1975.
El 29 de novembre del 1975, sí, des del primer dia, amb aquesta feina. Que és una feina que deia al principi que és una mica invisible, i és bo que sigui invisible, no?
Ha de ser així.
Ha de ser així, no?
Ha estat sempre així, i aquesta és la gràcia. Sí.
Sobre aquesta tasca, no sé quan va decidir que seria la seva feina, i si, dèiem, no sé si l'entorn familiar facilitava per la capacitat cultural, diguem-ne, de la família, que vostès pensés que això podia acabar sent la seva professió durant pràcticament 50 anys.
Jo recordo quan era petitó, que devia tenir, no sé, 9 o 10 anys, aquella època els nens, el dia de Nadal, recitaven un vers a l'àvia.
Uh-huh.
Molt bé. Que en deien la dècima, en deien. I era, doncs, això, com que sóc tan petitó...
Ximpunt.
Això, una cosa així. Jo, quan tenia 9 anys, se'm va córrer el dia de Nadal a escenificar l'escena de les al·lucinacions del Boris Godunov en rus.
Què diu ara?
Que
ja
van dir, aquest nen no és una mica estrany.
M'està ja dient això, dir. Aquestes que estem, que ara sentirem?
Nistastrasjna, sí, sí. Sí, sí. Doncs era això.
Perdoni, vostè era... tenia 9 anys?
Bueno,
i en
no sóc
fer...
jo.
No, home, ja ho sé, m'imagino que no és aquesta la seva
perquè, veu. Perquè, a més,
ja seria un...
vull dir, jo, la feina meva era anar transliterant lletra per poder que allò sonés més o menys rus.
La seva àvia, que com quina cara va...
De bastant sorpresos. Però, perquè allò no rimava ni res.
Però
no.
com una criatura de 9 anys se sabia àries d'òpera?
Aquesta concretament, jo aquell any l'havia vist el Boris Godunov al Liceu,
bueno,
i vaig quedar molt colpit, i llavors, doncs, això de les al·lucinacions em va semblar genial.
Com, no sé si tenia una memòria prodigiosa, però una criatura de 9 anys que va veure una òpera una vegada, després com es posa a cantar això...
No, jo em vaig procurar el text, però era en rus,
sí, bueno,
i llavors havia d'anar...
El text és una cosa, però la música és una altra, també, clar.
La música hi havia discos.
Bueno, sí, d'acord.
És més, jo aquella època... també era original, i ja enregistrava coses de música de la ràdio. Això,
amb què ho enregistrava, això?
Amb un magnetòfon d'aquells tan grossos, de la cinta gruixuda. El meu pare em va comprar, devia ser Revox o Ampix, una marca d'aquestes.
Els que la ràdio es tallaven i s'enganxaven per després fer molts muntatges. I m'imagino que hi ha aquella pregunta de nen, tu què vols ser de...
Sí, ja ho vaig dir. Vull ser apuntador d'òpera.
Sí, home.
Sí, perquè jo sóc músic, el fet musical, diguem, ja m'interessava, i els diferents idiomes. I ara, com a començament, em va sorprendre molt, doncs, que hi havia òperes en italià, i això era en italià, i aquell era en francès. Ah, que curiós, amb alemany. D'alemany en sabia prou, perquè jo vaig viure 2 anys a Suïssa, a Zuric, i quan es va tractar de fer òperes en rus m'ho vaig passar molt bé, i després en txec encara m'he divertit més.
Mare de Déu, senyor. Recorda el senyor Tribó la primera vegada que va entrar al gran temple del Liceu?
Sí.
I quina edat tenia i quina impressió li va causar?
Clar que me'n recordo. És el 25 de gener de 1955 que feien els mestres cantaires.
Els mestres cantaires de Wagner.
Wagner, sí, això, que és la més llarga. Sí. Això és el cor Wach auf de l'acte tercer. Sí.
Té el record d'aquells uns infantils que entren al Liceu a l'any 55?
Ah, com que no tenia entrada, perquè aquella època la gent pagaven entrada general i es ficaven on podien, on volien, i com que era nen i era petitó, em van deixar estar al 5è pis agenollat a la primera fila.
Una anècdota que m'han explicat de l'any 62 és que un cop una espectadora del Liceu va demanar que li batessin l'entrada.
Aquesta és la Maria Callas, eh?
Mm-hmm.
Sí,
aquesta... Bueno, no hi havia la Maria Callas en aquesta hora del Liceu,
no.
Però és la norma, no?, de Bellini.
Sí, norma no entrambi.
I què va passar en aquesta representació?
Va passar, doncs, que jo era d'espectador del 5è pis, primera fila, número 36.
Carai.
Sí, bé. I era la norma que cantava una gran soprano, la Leila Genger, i era la primera vegada que cantava la norma. Potser no la tenia prou preparada o el que fos. Quan va sortir, doncs, primera frase és «Dormo, no entrambi». I ella va dir la frase següent: «Non vedran la mano que li percuote». Havia saltat la primera frase. Sí. I jo, assegut allà al 5è pis, primera fila, número 36, em vaig començar a moure d'una forma no sé com, i jo deia «Dormo, no entrambi». I els veïns, espectadors al meu costat, es van molestar molt, tant que l'entracte van anar a protestar-me, van anar a buscar els acomodadors, li van dir a aquest nen, si no se sap comportar, que no el deixin d'entrar.
Però veia, i era un nen que estava fent d'apuntador, tècnicament, des de...
Jo no vaig saltar a la cadira, perquè jo sabia...
Però va fer un crit, o...?
No, cridar
no.
Cridar no, però que em vaig moure a la cadira.
Però ja era el prolegomen d'acabar sent un apuntador, perquè va veure que allà hi havia un error i que, d'alguna manera, l'òpera no va per aquí, és una altra cosa.
No, s'havia deixat una frase.
Clar, finalment tira endavant la vocació d'apuntador, però és una feina que d'entrada, i sobretot suposo en aquella època, penses, i on es forma una persona? És a dir, on es forma un apuntador per saber com és aquest ofici, que el fa molt poca gent, no?
Sí, perquè, vull dir, els conservatoris no donen classes d'apuntadors. Per què, també? Perquè la poca necessitat que hi ha, la gent que cal fent d'apuntadors.
Mm-hmm.
Com em vaig aprendre? Doncs jo vaig tenir la sort de que a l'època de la senyora Cavaller, l'època gloriosa, per acompanyar-la o perquè viatjaven juntes, pel que fos, va venir una nord-americana, la meva mestra, la Joan Dorneman. Aquesta persona, doncs, entre els apuntadors, ha estat molt valorada, no sé, és com dintre els directors d'orquestra, en Toscanini. Bé, jo vaig estar 3 anys al costat de la Dorneman, calladet, sense dir ni piu, a la seva esquerra. I en aquest temps, a més de
mentre ella estava fent la feina.
Clar,
Perquè allò, el forat aquell es diu Cuberol.
No, sí, no? Però els assaigs...
Ah,
els primers assaigs Es va al Cuberol quan hi ha orquestra baix i els cantants canten a veu. Els primers dies, que abans eren 4 o 5 dies i ara són 40 dies, que són molts, doncs es fan en una sala, abans no hi havia ni sala, es feia tot a l'escenari, i llavors, doncs, en aquesta ocasió, els cantants no sempre cantaven. Vaja, era una cosa molt diferent.
Què tal era la seva relació amb Montserrat Caballé? Era una de les divas que suposo que deu haver tingut més contacte, no?
Sí, perquè la senyora Caballé, doncs, em sabia aprofitar, feia ús, i jo, doncs, al marge de tota la veneració que com a cantant, com a artista, li tenia, li he tingut i li tindré sempre, doncs, el fet de tractar, no diré cada dia, bé, Déu-n'hi-do, ho dic a tot arreu, la senyora Caballé, quan ella cantava a València, o a Bilbao, o a Oviedo, sempre m'avisava i jo hi anava, sí, sí, sí. Doncs això, és tractar-se i doncs, un tracte d'una amistat molt maca, sí, sí, sí.
M'agradarà preguntar-li al senyor Jaume Tribó, amb qui estem parlant, que és la punta del Liceu, insisteixo, des de fa pràcticament mig segle, si, com són aquestes superestrelles, no?, de l'òpera, i amb quina relació han tingut amb algunes d'elles, no? Però abans li volia preguntar per la feina. Dèiem que hi ha aquest coverol, que és aquest forat que hi ha a l'escenari, des d'on vostès, mirant cap a l'escenari i d'esquenes al públic, donen indicacions al cas que calgui. Cada òpera hi ha una intervenció de l'apuntador, senyor Tribó?
La intervenció de l'apuntador no és que hagi d'esperar que es perdin, perquè si espero que es perdin, la catàstrofe ja s'ha produït.
És absoluta, no?
Ja està, és massa tard, ja ha passat.
O sigui, ho ha de fer abans de l'error.
Naturalment.
Però ja
evitar l'error. Jo ho apuntava tot. Quan dic tot, és tot. Totes les frases. I anava així, i sort d'això.
Però totes les frases vol dir que està tota l'òpera...
Sí, 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 sí.
Parlant?
Sí, sí.
Parlant
sí,
o cantant-ho? O...
Ara
perquè,
jo
clar,
faré,
no se sent res des del públic,
sí, jo faré d'apuntador sí. I de cantant. No sé com em sortirà. Però si frase es diu Miki Amaste, i la canta Miki Amaste, quebramate, quebramate, questo luogo che abbandona... Un perillo, vi sovrast, a comprendo, basta. Es fa així.
I aquest, bueno, clar, és una feina... Clar,
molt maca.
Molt maca, però duríssima, també, perquè les òperes són molt llargues i
són
és un nivell de tensió...
Són molt llargues i s'ha d'estar en tensió.
Home.
I saber sempre anticipar una miqueta, clar. Però més tard millor.
No sé si en aquesta relació amb les divas... pot ser Montserrat Caballé, o pot ser... No sé,
John Sutherland.
O Plácido Domingo, Pavarotti, qui sigui, no? Hi ha una feina gairebé de psicòleg, també, amb ells, perquè, evidentment, ells han de tenir una confiança absoluta en qui hi ha allà. Per tant, sí. L'han de conèixer bé.
Sí, 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 sí.
I deu haver una relació prèvia, les hores abans,
el senyor Domingo, quan ara que ella feia de baríton, doncs un dia no m'ho esperava, van haver des de Sevilla, que ell cantava la Thaís de Massenet, i vaig agafar l'avió i em vaig presentar allà a fer la Thaís de Massenet, que la gent m'estimen molt. Sí, estic acostumat a ser estimat i ben tractat. Per què? Perquè la meva presència serveix només per ajudar.
Ara que m'ha citat Plácido Domingo, evidentment sap que, en fi, hi ha hagut tota una polèmica en els últims anys per als casos d'assetjament, que no sé si li van sorprendre a vostè i quina opinió n'ha tingut.
Jo només dues vegades, i a més el que vaig veure, no vaig veure res, que algú... Ell anés a buscar amb una persona a les 4 de la matinada i se'n van anar. Però els 20 minuts ja havien tornat, eh? Vull dir, van anar molt de pressa.
No li va sorprendre? O sí?
No, perquè les coses es fan
en
reservat. Vull dir...
No va veure res, diguem-ne vostè.
Exactament. Jo, no, mai.
Quan ara em citava algunes de les persones, Carreras, per exemple, quina relació hi mantenia amb Carreras? Com era i com és a l'escenari?
Molt bona, perquè el tenor Carreras jo l'admiro pel fraseig. Com que sóc apuntador, m'agrada que tothom pronunciï bé la llengua que canta. Si ho canta en alemany, ho ha de fer bé, i si canta en rus, també, i en italià, que sembla tan senzill, també. Doncs el tenor Carreras, entre moltes virtuts, té la que té un fraseig preciós.
I Pavarotti?
Pavarotti, els aguts.
Però va treballar amb ell?
A Bilbao, sí, als anys 70.
I quina actitud
tenia? Sí. Em preguntava sempre, perquè no m'ofengués, diu, escolta, quan jo faig la filla del regiment, diu que faig els dos, diu, jo poso el peu damunt de la coverol i així fa més efecte. Diu, no et molesta. Diu, no em molesta.
Posaré el peu damunt del cap.
Això mateix. No et molesta. Diu, no, estic molt content.
D'acord. Deixa'm preguntar-li també per una qüestió que va ser clau en la història, evidentment, recent del Liceu, que és l'incendi, no? Com ho va viure el senyor Tribó des de dins? I quines conseqüències ha tingut també per la pròpia qualitat, per l'espai, per etcètera, del teatre? No?
Doncs durant un cert temps, dies, vaig creure que el món s'havia acabat per mi. Mm-hmm. I a més que era la feina de cada dia.
On era vostè quan va passar això?
Jo era en aquell moment a la Ràdio 4.
Ostres.
Em van telefonar i diuen, Jaume, que surt fum del Liceu. I jo dic, que... Doncs em va córrer a agafar el cotxe, ja no hi vaig arribar, clar. Ja no sé on vaig aparcar molt abans, perquè des de molt lluny es veia la fumera des de totes bandes.
I què va pensar quan es va plantar?
Quan vaig arribar allà al darrere, entre tota la gent, i vaig veure en Jaume Aragall i hi havia en Josep Maria Alpiste, que era el concertino de l'orquestra, i no vam poder dir res. Que recordi així immediatament un acomodador, el més antic, que plorava molt.
I el nou Liceu?
És diferent. Per força, el teatre que es va cremar el 31 de gener de 1994 era tot de fusta seca i resseca, que tenia 132 anys. El teatre que hi ha ara, tot el que veiem amb els velluts i l'or, que s'assembla molt al que hi havia, a sota hi ha ciment. Per tant, l'acústica forçosament ha de ser diferent. No pot ser que soni igual una capsa de fusta o de plàstic o de ferro o del que sigui.
I troba a faltar aquell so?
Ja l'estic, fa temps que l'ho oblidat.
L'ha oblidat, eh?
Sí que recordo els primers assaigs de la Turandot, que jo estava acostumat a sentir el cor que m'arribava amb fortíssim les primeres frases de la Turandot, i aquí vaig sentir, ai, sí que canten a mitja veu aquesta gent. És que potser la projecció de les veus des de l'escenari cap enfora sigui diferent. Però el públic sé que ho senten bé. Aquesta és la cosa bàsica.
M'han dit que porta, i no és una... Vaja, no és una metàfora, que porta el Liceu al cor.
Ben bé, el cor no.
Bueno, el cor exactament.
El cor és a l'esquerra i jo porto a la dreta.
A l'exterior, diguem-ne, val, sí, d'acord, però el pit, sí. D'alguna manera.
Sí.
T'he tatuat el logo.
Sí, però per la ràdio no es veu.
No, però podem dir.
Ah, que és veritat.
Sí, no cal que... Bueno, si vol ensenyar, cap problema. Ara s'està descordant.
Dos botons n'hi ha prou.
S'està descordant la camisa i, efectivament, es veu el logo del Liceu.
Sí, però he d'explicar una cosa.
Sí, digui.
Que aquesta L, que si t'hi fixes té la cueta de dalt cap a baix, no és la que avui dia hi ha al Liceu. Al Liceu la cueta actual va cap amunt. Aquesta L, que me l'estimo tant, la va fer el meu avi.
Ah,
el meu avi, que era pintor i dibuixant. L'avi per part de pare, perquè l'avi músic era de pare de la meva mare. Doncs l'avi de la part del pare, Francesc Tribó i Capdevila, era dibuixant i pintor. I li van encarregar de fer una L pel Liceu. I en una època modernista... Ah, això va ser el 1909. En una època modernista, ell se li va ocórrer fer una L neogòtica, que és aquesta. Aquesta L va estar en vigor i la prova és que a les butaques de la platea actualment en creguis.
Només voldria acabar amb una qüestió, que és... quina edat té, senyor Tribó, ara mateix?
Doncs tinc 79 anys.
79?
Sí, sí.
I ha pensat en algun moment en la jubilació i què passarà després?
No. Fa anys, molts anys, em van dir, escolti, vostè quan faci 65 anys no es pensa jubilar? Dic 65, fa 10 anys que els vaig fer. Ara això ja ha passat i no en parlem més.
La línia de la jubilació ja està, fins aquí, no?
A més, jo estic
però
molt...
Però potser ha d'anar formant un substitut.
El tinc,
ah, sí, el
i m'ha sortit bo.
Ah,
estic
sí?
molt content.
Qui és?
Un únic deixeble,
sí?
Doncs, és en Vladimir Junyent. No és rus, és català, però es diu Vladimir. En Vladimir Junyent, com vaig fer jo amb la Dornemann, va estar 2 o 3 anys al meu costat, a la banda esquerra, i va veure el que jo feia i el que no feia. I el que jo deia, el que sí, estic molt pendent i recordo tothom, que jo vull ser pel 200... el 4 d'abril del 2047, que el Liceu farà 200 anys. Jo tindré, no sé, 104 anys, però és igual. El meu pare em va viure 102 i sempre va estar molt bé. Doncs jo només en vull 104, ja n'hi ha prou. I vull ser per celebrar els 200 anys del Liceu.
S'ho ha demanat, no?, a qui sigui.
A qui sigui.
Que ho permeti,
però...
no?
No, però a més la gent els convido.
Com apuntador, eh?
Ah, sí.
Executant
sí.
Encara amb 104 anys,
jo
eh?
Jo crec que sí.
Val. No, és possible, evidentment que és possible.
Tot és possible, sí.
I si no, el deixeble seria Vladimir Junyent.
Doncs el Vladimir sí, va estar al meu costat, després li vaig trobar una beca i va anar a Berlín, va estar un any amb una beca a Berlín, després va anar a Dresden, que és un teatre important, i ja porta 7 anys a Zurich, que és un teatre molt bo, que a més cobren en francs suïssos, que és millor que els euros.
Ara que precisament s'està celebrant el 175 aniversari del Liceu, i que està fent el tríptico durant el mes de desembre per tancar l'any. Avui també hem volgut convidar a qui ha estat i continua sent l'apuntador del Liceu des de fa pràcticament mig segle, el senyor Jaume Tribó, que és una institució musical del país. Senyor Tribó, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la ràdio.
Igualment, moltes gràcies.
Lliure amb Xavi Bundó.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Heroi Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Aprofita els millors preus i decora a casa teva per menys del que penses. A més, fins al 26 de desembre per la compra del teu arbre de Nadal tindràs un 15% de descompte en garlandes. Compra a leroimerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga l'Heroi Merlin.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures del pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb Entrades d'Avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Circ du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC 1. Teniu la maleta a punt?
RAC
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de l'Avet d'Espinelves. El diumenge 4 de desembre a les 3 de la tarda, un programa molt nadalenc des d'una de les fires més singulars i conegudes de Catalunya.
Passejarem per les parades de Bets, Pions, Caganers i Artesans del municipi. Visitarem la mostra d'oficis antics de Catalunya i us donarem un munt d'idees per escapar-vos per les comarques gironines, el Pont de la Puríssima i les festes de Nadal.
El diumenge 4 de desembre a les 3, el Viatge B amb Esther Muñoz se'n va a Espinelves, a la Fira de l'Avet. Us esperem a la plaça de les Quinzenades.
Maleta a punt, cap a Espinelves.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espinelves.
Amb la col·laboració de Casa Tió.
A RAC. Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
20 minuts i arribarem a les 2 del migdia. De seguida la Mireia Carbó i comencem ja a preparar pats nadalencs perquè queda, queden 3 setmanes. Però abans, la que està sent de moment la notícia del dia. Aquestes retencions importants que hi ha en diverses carreteres i autopistes del país, sobretot la que s'ha produït després de l'accident aquesta matinada a les 4 d'un camió a l'AP7 a l'alçada de Sant Celoni. Pel que sabem a aquesta hora, i no sé si ho podem confirmar, a través del Servei Català de Trànsit, s'ha retirat finalment aquest camió després de gairebé 10 hores ocupant la via, i això vol dir que en breu, esperem, comenci a normalitzar-se la situació que encara manté retencions en aquest punt de la P7. Què tal, Roger Serra? Bon dia de nou.
Hola, què tal? Molt bon dia.
S'ha retirat aquest camió, sí?
Sí, sí, és correcte, aquesta informació és correcta, és a dir, el camió ja està retirat, ara tenim oberts 2 dels 3 carrils en sentit nord i, de fet, també s'ha habilitat un dels carrils en direcció contrària, per tant, quedaria aquest carril tallat al trànsit encara en sentit nord. És cert que, de moment, la cua no és que s'hagi escurçat gaire, encara parlem d'uns 14 quilòmetres ben bons de retencions, no arriben a la Roca del Vallès, però hi falta poquet, per tant, que consti que, tot i que ja tenim 2 carrils oberts al trànsit, encara hi ha cua de més de 14 quilòmetres gairebé entre la Roca i Sant Celoni, això a la P7 en sentit nord, i de fet també aquesta via paral·lela a l'autopista AP7, la C35, també va molt plena des de Llinars fins a Sant Celoni. Molta gent ha buscat vies alternatives, alguna manera d'estalviar-se aquesta cua tan important de l'AP7. Això explica la resta de retencions que et comentaré. Són bàsicament gent que va buscar vies alternatives. Doncs bé, per aquest motiu hi ha aturades d'un quilòmetre a la C60, a Argentona, en sentit Mataró, per enllaçar amb l'autopista del Maresme. També explicaria les aturades que tenim ara mateix a la C61 de més de 3 quilòmetres a Arenys de Munt en sentit nord i sobretot la zona de Palafolls-Tordera. Hi ha aturades també a la C32 de 2 quilòmetres per enllaçar amb la Nacional 2, la mateixa Nacional 2 amb aturades entre Palafolls i Tordera de més de 3 quilòmetres i també explica la cua que trobarem a la carretera de Blanes, la GI600, déu-n'hi-do, amb aturades gairebé des de Blanes fins a Tordera per enllaçar amb la Nacional 2. Per tant, totes aquestes retencions que t'he comentat darrerament són gent que va buscar alternatives a la cua que continua d'uns 14 quilòmetres en aquesta autopista AP7. Deixem comentar-te també a la Ronda de Dalt un vehicle avariat que provoca cua de més de 3-4 quilòmetres entre Valldaura i Vallcarca, això a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. També és ben cert que la resta de la xarxa viària parlem de circulació còmoda i fluida.
Gràcies, Roger. Fins ara.
Fins ara.
Vine i descobreix Westfield Glòries i Westfield La Maquinista. El millor shopping, els millors restaurants, les millors pel·lis, concerts i experiències. Tot el que t'agrada en el mateix lloc, perquè la vida és més emocionant quan està plena de sorpreses. Westfield Glòries i Westfield La Maquinista.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera, avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el Bull.
Del 2 al 11 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Ets autònom? Tens una empresa? A Advocats i Economistes Platon et portem la comptabilitat al dia, tramitem els impostos i gestionem les nòmines i assegurances socials del personal. Mirem sempre pels teus interessos, complint amb la llei.
Any nou, nou assessor. Truca'ns sense compromís. Assessoria Platon, la teva assessoria de confiança a Barcelona.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmobile ho podem fer. A Facilmobil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobil.es.
Mariona, què heu posat aquí? Cliver Monday? Cyber Monday? Cliver Monday?
Sembla mentida que després de tant de temps aquí dins no coneguis el Cyber Monday de Galeries del Tresillo.
És que jo sóc més de sofà.
Cyber Monday a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Un minut per damunt de 3:15 del migdia. Aquí anem, aquí anem. Que ja és Nadal, Mireia Carbó, bon dia.
Sí, ja és Nadal, no? Ja han encès les llums, ja és Nadal.
Hola, Sotillo.
Hola.
Hola, Blai Morell.
Què tal,
Xavi? Ara que sentíem les llums de Sabadell, eh? Jo com a sabadellenc, és veritat.
Maques.
Estan precioses. Tan precioses. Bé, ja sabeu que la Mireia Carbó és la responsable de la millor escola de cuina del sud d'Europa.
Sí, tranquil·lament.
Jo diria que d'Europa.
De l'hemisferi nord.
També.
Probablement. Que és l'escola de cuina que hi ha al barri de Gràcia, Mireia Carbó. Allà, que, bueno, que ja sabeu que quan arriben aquestes dates sempre diem el mateix, que demaneu carbó.
Carbó al Reis, del bo.
Carta i de, carbó del bo. Què dius,
sí, Blanc?
Home, jo...
Tu demanaràs carbó aquest
sí,
any?
Sí, jo demanaré carbó.
Hi ha gent de l'equip que ja ha comprat carbó, eh?
Sí o no?
Sí, sí, ja han entrat a la web, han comprat una targeteta regal i quedaran com a senyores i senyors.
Va,
no puc dir qui, perquè ja potser...
La setmana passada o l'anterior?
Sí.
La passada o l'anterior, ja? No me'n recordo.
No me'n recordo. La setmana passada, no?
Vam fer escudella.
Escudella. Sí.
Val? El truco de l'escudella. I sí. Llavors... Aquesta setmana, la que ve ja farem com tota la resta del menú.
A saco.
Val. Avui fem aperitius, que és una cosa molt d'àpats de Nadal.
Sí,
però molt. Vols fer una prèvia?
Vull fer una prèvia, perquè la gent es torna així com una mica loquita quan s'apropa el, saps? Comencen a fer... El que vull dir és que si voleu fer 40.000 aperitius, aneu a fer els aperitius i després l'escudella i la cardolla. I ximpum, s'ha acabat.
I s'acaba el dinar.
Sí, perquè és que ens passem, Xavi.
Sempre.
Fem 4.000 aperitius, jo conec gent, a mi mateixa m'ha arribat a passar quan ho feia a casa, que m'oblidava aperitius a la nevera. Després em feia una ràbia quan obria la nevera, perquè havia fet tantes... Em feia una llista, m'ho penjava a la porta. Ja ho anava tot perfeccionant d'any en any. Però al final... us heu d'organitzar, feu-vos un paperet, decidiu què fareu i no us passeu, perquè la gent té un estómac, no dos. Llavors, em seny, que no val la pena, que tot està molt car, i al final enseny.
I que l'endemà al matí no estan bons els aperitius.
No, no queda tot allà.
Clar.
Sí.
No és com la pizza, que la pots aprofitar per esmorzar.
Ja, tota la raó.
Al moment, si no, malament rai.
Fas tàpers per tota la família, però igualment a casa dels altres tampoc està bo el que els has donat, així que no...
Llavors anem a fer tres aperitius.
Tres aperitius,
fàcils
vinga.
De fer?
Molt.
Sí?
Sí, aquí. Però això a ningú li importa, recordeu.
No, mai.
Mai.
Sempre costa molt tot.
Sempre que bo, gràcies.
Gràcies.
No cal dir que t'has passat 3.000 anys, però li has de donar un valor.
Home, li he dedicat un temps.
Sí, sí.
Sí, que m'agrada que t'agradi perquè li he dedicat un temps.
Així senyor, sí senyor.
Va, doncs anem a parar el primer dels aperitius. seria?
Unes galetes de parmesà. Jo us he dit dàtils, però les podeu fer del que us dongui la gana, d'acord? Seran de parmesà sí o sí, però posaràs dàtils, posaràs nous, posaràs panses mullades amb rom, posaràs el que et dongui la gana.
Està xupat, això.
Xupat,
xupat. I és boníssim.
Oh! I et serveixen per acompanyar una taula de formatges, una copeta de cava...
Sí,
un, o sigui, ho poseu allà i és un...
No es desapareixen ràpid. Però aquest és un dels casos que, com deia la Sotillo... Mm-hmm. Com arribi l'endemà, això ja... Pff.
No, si ho... Si,
no, el formatge sempre s'aprofita.
Sí, oi?
Sí, però sí. Ja...
A veure, si les has de lluir, millor lluir-les al dia. Ah, això sí, coure-les al dia.
Una mica crunchy.
Sí, sí.
A més fan molt Nadal,
sí.
No?
Perquè a veure, que si tens aquestes... ressequilla, el dia següent les agraeixes.
Home,
també, saps?
Agraeixes
qualsevol cosa.
Agraeixes qualsevol cosa. Va,
llavors depèn de les famílies, això.
Què necessitem?
Mira, necessites 50 grams de dàtils pesats sense pinyol o panses o res. Podeu fer galetes de parmesà, punt, pilota.
I punto.
100 grams de formatge parmesà ratllat. Uh-huh. El ratllo jo perquè així seré millor xef? No. Me'l compro ja ratllat, sí? Que venen uns sobrets meravellosos.
Tope.
L'únic que heu de fer és llegir que sigui parmesà ratllat, que no posi ratllat estil parmesà, que és molt diferent.
Tope.
D'acord? O un parmesà o un grana padano, em serveixen els dos. 100 grams de farina i 100 grams de mantega. 100 grams de formatge, 100 grams de farina, 100 grams de mantega. Què fem aquí? En un bol barregeu la mantega estovada, que és el més difícil de tota la dichosa recepta.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè diràs, ai, mira, vaig a fer aquelles galetes que vaig escoltar l'altre dia de la Carbó.
Ràdio.
Molt bé. No he tret la mantega fora de la nevera. Buah, llavors, què penses?
El microones.
Molt bé, i ja l'heu pifiat abans de començar. Clar, ai. Es pot fer, però no, es pot, no s'ha de fondre, ha d'estar una mica estovadeta. Aleshores, talleu aquests 100 grams a quadradets petitets i entre els dits l'estoveu. És un moment.
Buah, quina guarrada.
El que vull dir... Sí, bueno, estàs fent galetes amb les mans, Xavi, te les has rentat, guarrada, si no te les rentes i te les rentes, està net. Ja t'hi he fet mandra, això.
És que jo sóc d'aquells que em passo tota l'estona que estic cuinant.
Sí.
Saps allò que tornes a...
Rentar-te les mans.
Ui, sí, a passar el dit sota la...
Sí, sí. Home, però quan fas galetes a masses
ja... No, bueno, les galetes han d'acord, però què dius, home?
És més divertit.
Però és millor... No, s'ha de ser netet, s'ha de ser netet.
Ah, jo torno la seta cada dos per tres.
Sí, ben fet, Xavi. Però torno, dius, com si tinguessis una cuina de 4 quilòmetres.
No,
ho tens allà. Està allà propet, no?
Però fa com dir, bueno, un altre cop, vinga, torna a rentar-te.
Bueno... Doncs barregeu la mantega estovada a temperatura ambient amb el formatge i la farina fins que aconseguiu una barreja homogènia. No cal treballar-la gaire, perquè us aviso, perquè quan fas la bola és com molt gustosa i comences... No! Surt la bola, pareu.
Vale,
ja està. Aquí incorpores el que et dongui la gana. Si dius, vull incorporar-hi dàtils, vull incorporar-hi nous, vull incorporar-hi soles, repeteixo que estan molt bones. El punt dolç també li queda molt bé al formatge parmesà, però el que vulgueu. Ja està. Ara has de fer boletes petitones, procureu que us quedin de la mateixa mida i les enfornes a 180 graus amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix. Si voleu posar-hi l'aire al forn, li poseu, i si no, no li poseu. Quanta estona? Dependrà de la mida de la piloteta i dependrà del forn. I repeteixo que com a aperitiu...
Són pilotes, no? Les aixafes o no?
No cal, s'aixafen soles. Com porten mantega, es quedarà així com una galeteta... Bueno, rodona o quadrada o com vulgueu. L'únic que heu de fer és que quedin més o menys a la mateixa mida, perquè si no, quan les enformes, unes se't cremen, les altres et queden, saps?
Vale.
Podrien ser la base d'un altre aperitiu. Saps què vull dir? Podríeu fer-ho més gran i al damunt posar-hi, doncs, jo què sé, ruca amb gambes, amb jo què sé.
Forn, què?
Calent ja, a 180.
180.
Escalfo de dalt, baix, i aire si voleu, i si no voleu, no li poseu.
Bravo. Xucada. I llavors això dels dàtils i tal, què passa?
Opcional, absolutament opcional. Els esmicoles, els talles petitets i els poses a la massa. I llavors,
la massa.
Sí, es trobaran trossets dins de la galeta. O feu-ne unes amb, altres sense, i així la família dirà, ai, m'ha agradat més, ja, no?
Bravo.
Sense.
Bravo.
Variat, un variat, no?
Fàcil, això que en quantes són ho tenim.
Fàcil, és de bufetada, això, de debò.
Anem per al segon.
Un crumble de tomàquets, parmesà i formatge de cabra. Ai, ara estic pensant que si a algú no li agrada el formatge estem
ja,
fotuts, eh?
Ja, fatal.
Bueno, no es mereixen ser la taula, si no.
Pensa en els
que sí que ens agrada. Però n'hi ha molta gent que no li agrada, eh?
Que s'ho passi
millor. Bueno, molta tampoc, però n'hi ha.
Grau de complicació?
Zero.
Vale.
Zero pilotero.
Què necessitem?
Aquí, necessiteu 800 grams de tomàquets madurs, d'acord? Ara el complicat és trobar-ne de bons, però perquè no estem a temporada, però encara n'hi ha algun de pera, alguna cosa així.
Fruites d'Oria, comprar.
Sí, exacte. Senyor. Sí, senyor, bon lloc.
Allà segur que són bons.
Segur. 85 grams de farina, 85 grams de mantega, 60 grams de pa ratllat, 70 grams de parmesà, 25 grams de pinyons o qualsevol fruita seca que tingueu, llavors formatge de rulo, aquell del típic, el rulo de cabra, i posarem oli d'oliva, sal, romaní, farigola, orenga, alfàbrega, el que més us agradi, d'acord? Que els que esteu a dins del cotxe no patiu, que això ho penjarem a la web i no cal que prengueu nota. Escaldem i pelem els tomàquets. Aquí ve la història, Xavi. Això és una mica entretingut, depèn de com sigui cadascú, perquè escaldar un tomàquet és un segon. Aleshores, ja que heu d'escaldar molts tomàquets, perdó, ja que heu de pelar molts tomàquets, val la pena escaldar-los. Com es fa? Li fas una creu amb la punta d'un ganivet, no una raja, sinó una creu a la pell. Ho dic perquè a les classes de cuina la gent agafa la puntilla i fa ras i...
No, és una marca...
És només una massa. És la pell, d'acord? I llavors ho submergeixes amb aigua bullint durant res. Res, és que és posar i treure. És només perquè es puguin pelar fàcilment. Els peleu, els talleu a trossets petits, que es trobin, però sí, a trossets petitets, i això ho poses amb una safata gran de forn. Em poses sal, poses les fruites... Ai, perdó, les herbes aromàtiques que vulguis, romaní, farigola, orenga, el que vulgueu, no us passeu perquè llavors mataria el gust del tomàquet, i això ho poses al forn durant uns 10-15 minuts amb l'escalfor de dalt i l'escalfor de baix a 180 graus.
Okay.
Què vull? Que deixin a l'aigua.
Perfecte.
Després això ho escorres, poses un escorredor gran i a sota un bol i ho escorres. I aquests tomàquets tallats amb aquestes herbes els poses, si teniu motllos individuals, jo tinc com unes flaneres de vidre, llavors ho poseu allà, i al damunt poseu una miqueta d'alfàbrega, una miqueta de formatge, el que us doni la gana, ja us he dit de cabra, però el que vulgueu, uns pinyons, i el crumble, l'únic que has de fer és barrejar tots els ingredients del crumble, que és el pa ratllat, amb el parmesà, amb la farina, la mantega, tot això ho barreges i fas com una sorra. Doncs al damunt ho col·loques, i quan arribi, qui hagi d'arribar, això tu tens preparat, que això és molt important, l'organització, l'únic que fas és donar-li un cop de forn a dalt amb el gratinador ben calent perquè es torri el crumble.
El crumble aquest.
Ho treus
perquè
i
el crumble
ja
va dalt de tot.
Va dalt de tot. Queda com un crumble de poma, que és de postres, no? Doncs aquest és salat.
Però ho has dit que el recipient seria com una mena de...
Una flanereta o alguna... A veure, no poseu la flanera de... Ha de ser algo individual que puguin al forn. Saps? Jo tinc com unes de vidre transparent, que són així un ramequín, saps?
Però un vidre en un forn...
Sí, és, bueno, és preparat, és com un mini pírex.
Ja.
Són com unes cassoletes
però
de pírex
petitones.
Però no
serveix qualsevol...
No, clar, heu de mirar que no exploti, rebenti...
Que no rebenti, no... Tot i fer punyetes.
Però a vegades et regalen coses d'aquestes petitones, sí, que no saps... A veure, es pot fer gran, Xavi, però gran...
Llavors ja trenques quan el serveixes.
Sí. Saps? No queda maco.
Però això
no.
Que igual...
Què?
Quantes tones, això?
Això res. Això el guai és que ho tens preparat abans que arribi la família i ho podríeu fer amb cassoletes de fang, per exemple, si en tenim.
Clar.
Les típiques de la crema catalana.
Clar, ja són sí, grans, ja. No és
clar, ja...
De...
ja és... Jo és que tinc unes que són res, molt petitones, i me les vaig comprar...
Home, jo crec que com més grans... Bueno, ja.
Bé.
Ja,
sí, també. Si són ja baixerres, ja tampoc.
Crams de tomàquet, parmesà i formatge de cabra. Ole! Va, i rapidíssimament la tercera.
Oh, una tapeta de gamba i mozzarella amb salsa d'aranyons. Oh. Aquesta no és més fàcil perquè, mira, peles les gambes, d'acord?
Sí.
Gambes poden ser congelades? Sí, evidentment, poden ser congelades. I saps aquelles boles de mozzarella petitonetes que venen, que
sí,
ja estan fetes? Molt bé. Doncs si peleu la gamba, oi que la gamba té una forma de C?
Sí.
Doncs al centre, a la panxa, li poses la boleta
com
de mozzarella.
Com si la gamba
abracés la... molt bé, la boleta.
La boleta,
i ara això ho punxes amb un palet de broqueta.
D'acord.
Li poses sal...
Sí.
Pebre,
sí.
No patiu perquè tot és soso, si no, la gamba quan li treus el cap li has tret la meitat del gust.
Sí.
I ara això ho passes per farina, ou i pa ratllat, o panko, que sabeu que és el pa ratllat de moda, el japonès aquest.
Sí.
I això tu deixes a la nevera, Xavi.
Vale.
Com qui té croquetes preparades per fregir.
Però quan tu pots deixar perquè té ou, això?
Això tu pots fer el dia abans.
Sí.
Les croquetes les congelen, les pots fer el que
si
vulguis.
No fa por, això.
No, si tu ho fas a la tarda abans del dia de Nadal no passa res, les deixes a la nevera i ja està. Llavors, l'endemà, vale. O no, al mateix matí ho fas, és igual. L'endemà agafes un cassó, el cassó de la llet, omples d'oli i allà hi tires les broquetes. Això sí, aquest ha de ser fet i menjat. I s'acompanya amb una salsa d'aranyons o de fruits vermells, que és agafar confitura,
sí,
melmelada comprada feta, la passeu per un colador de malla fina, amb una cullera, amb el cul de la cullera vas apretant i surt per l'altre costat, i li poseu un grapadet de sal, atenció, he dit un grapadet, no he dit un pessic, he dit
sí,
un grapadet,
sí,
i
important,
força pebre. I quedarà una salsa molt curiosa que queda com dolça, salada i picant. I amb això fas una llagrimeta al cul del plat i li plantes el llagostiquet, la gamba aquesta, o les dues gambes, i has quedat com Déu baixat del cel.
Bravo!
Gràcies, gràcies.
Llavors, bueno, com estrelles Michelin.
Totalment. Es pot canviar la boleta de formatge? No.
Bueno, doncs
et diré per què, Xavi, et diré per què. Perquè és neutre. No poseu una bola de Roquefort, perquè llavors matareu...
Mozzarella no.
Sí, ai, sí. Ai, ai.
Mireia Carbó, moltíssimes gràcies.
A reveure.
Ens tornem a veure amb el menú nadalenc ja com il faut. Gràcies, eh?
A vosaltres.
Va, que queda un minutet per arribar a les dues en punt del migdia. Us deixem amb tota la informació del dia amb el RAC1 migdia i nosaltres hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Adéu-siau.
Què tal? Molt bon dia,
líder. Està vibrant.
Bon dia, líder.
Ja comencem. Felicitats a tots vosaltres, evidentment, perquè les xifres són molt bones i tot s'ha de celebrar.
Aquesta franja horària ho peta, eh?
Sí, sí que ho peta, sí. Concretament, per què ets tu?
El elogio debilita.
Ara,
sí. El elogio debilita.
El elogio debilita. Montfort.
Està molt tens. Està molt tens, eh?
Montfort.
S'està posant blanc. S'està desmaiant,
eh? T'has metido, Montfort. Quiero verte la colita, Montfort. Era ratita. No sé si hi ha, de totes maneres, conflicte d'interessos amb això de que a dos argentins se'ls anomenen déus del futbol, no? Com a Messi i a Maradona, sempre el dios, 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 no?
Jo crec que Maradona deien que era la mà de Déu, jo crec que Messi és Déu, i per tant jo crec en Déu.
Hòstia, que bo. Sant Lucía, de veritat.
Bon dia,